Continguts en xarxa.
Olvida los fantasmas y piensa solo en lo tuyo. Han pasado 14 años.
Están olvidados.
Me parece que quieres buscarlos en sus tumbas para convencerte.
Tengo una gran idea. Vámonos a Europa. ¿Qué te parece?
Una locura.
Berlín, Madrid, París, Viena, Budapest. Suena bien, ¿eh?
Europa ha sido siempre la perdición del circo americano. Allí se ha arruinado todo el mundo.
Sí, porque solo buscan dinero.
¿Y tú no?
El circo es mi pasión.
Oh, Matt. Lily se fue, olvídala. Lo vuestro acabó la misma noche que se fugó ella. Tienes que hacerte a esa idea, aunque te duela. Matt, olvídalo, hazme caso.
Hay mucho que hacer mañana.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest diàleg que escoltàvem era el de John Wayne i Lloyd Nolan al començament de la pel·lícula El fabulós món del circ, de Henry Hathaway, que, a més de John Wayne, van protagonitzar Claudia Cardinale i Rita Hayworth. Hem obert així perquè avui parlarem de films que han tingut com a escenari el món del circ. No és que se n'hagin fet molts, comparats amb altres temàtiques, però déu-n'hi-do. Un és aquest, El fabulós món del circ, del 1964, que en part va ser rodat a Barcelona i després estrenat en Cinerama a casa nostra. Una de les característiques del circ és la seva, ja ho sabem, la seva inestabilitat, amb un marcat caràcter itinerant que és alhora un dels seus encants. És, a més, un negoci sotmès a moltes contingències i en aquesta pel·lícula, en El fabulós món del circ, veiem com les coses no li van bé al propietari i la situació amenaça amb un tancament. De fet, aquest és un tema recurrent gairebé totes les pel·lícules del circ, sobre el circ, és a dir, que el propietari ho té pelut. El resultat, la veritat sigui dita, d'aquest film va ser més aviat discret. De fet, la producció va arrossegar un munt d'entrebancs, tant de guió com de direcció, perquè inicialment l'havia de dirigir Nicholas Ray, però va patir un atac de cor i se li va buscar un substitut. El substitut va ser Frank Capra, però va resultar que les seves idees topaven amb les del guionista i finalment Capra va ser acomiadat. Aleshores hi va intervenir Ben Hecht, un guionista esplèndid que trobem en films com La diligència, Cims borrascosos, Allò que el vent s'endugué, recorda la de Hitchcock, Encadenats de Hitchcock, Gilda o Cleòpatra. Però passa que quan intervenen moltes mans en un text és difícil que el que en surti sigui rellevant. Per si fos poc, també hi va haver problemes amb alguns actors, sobretot amb Rita Hayworth, que ja patia Alzheimer. Només tenia 46 anys, però Hollywood feia temps que la tractava com si fos una dona vella, una actriu vella, és a dir, ja una vella glòria. En aquella època, l'Alzheimer no era una malaltia coneguda, ella, la pròpia Rita, tampoc no sabia que la tenia, i com que era alcohòlica, tothom atribuïa la seva manca de memòria a l'alcohol. De fet, ja tan sols va rodar 7 pel·lícules més i es va retirar. Un altre film que té el món del circ com a escenari és Una tarda al circ, dels germans Marx. Aquí, és clar, tota la història està narrada en clau d'humor. Aquesta és una de les escenes.
¿Te importará sujetar el tren mientras intento montar?
Lo siento, pero no pueden subir al tren los que no tienen placa.
¿Placa?
La placa, sí.
¡Oh, placa! Oh. Las del gramófono quieres decir, ¿verdad? Las he roto todas porque no podía llevármelas.
Antes quiero ver su placa.
Pero si es que no tengo.
¿Que no tiene placa?
Allá, los aceros podrían oírte. El circo estará contento de tenerte como guardián. No se te aplaca con facilidad. Oiga, ¿a dónde va? A que me pongan en una jaula al sol. Estoy que trino.
Oiga, venga. Tengo una idea. ¿Conoce a mi patrón Jeff Wilson? El circo es de él. Tal vez le diera una placa.
Es una gran idea. Ahora voy a verle. Consigo la placa y ya estoy en el tren. Fantástico. ¿Dónde está el señor Wilson?
Está en el tren.
¿Está en el tren? Te agradezco mucho que me hayas ofrecido este trabajo.
Lo hice sin querer.
A estas horas estaría en mi casa, probablemente muy tranquilo, en un dormitorio calentito y haciendo seda como un gusano.
Una escena d'una tarda al circ, dels germans Marx, que tenia gags escrits per Buster Keaton, encara que no va aparèixer acreditat. L'humor de Buster Keaton i el dels germans Marx no encaixaven gaire i no es van acabar d'entendre. Però sembla que la Metro va incloure Buster Keaton en el film per donar-li feina, ja que la seva carrera doncs, no travessava un bon moment. En el guió, per cert, hi va intervenir Ben Hedge, de qui parlàvem abans. És curiós, però trobem a Hedge en diverses pel·lícules vinculades al món del circ. És curiós, una era aquesta, Una tarda al circ. Una altra, El fabulós món del circ, de la qual hem parlat al començament. I també trobem Hedge a Trapeci, de Carol Reed, amb Burt Lancaster, Tony Curtis i Gina Lollobrigida. De tota manera, una de les millors pel·lícules que s'han fet sobre el món del circ és L'espectacle més gran del món, de Cecil B. DeMille, amb Charlton Heston, Cornel Wilde i James Stewart. Aquí la trama tenia també alguns elements de thriller amb la recerca d'un assassí que no es descobreix fins al final. Aquest és un diàleg entre Charlton Heston, que és l'amo del circ, i James Stewart, que fa de pallasso i sempre porta la cara pintada.
Gracias. Se te encuentra en el acto cuando hay problemas, pero qué difícil resulta si hay algo bueno.
Es que estuve con un detective.
Viaja con nosotros.
Busca a alguien.
¿De qué se trata?
De un asesinato.
Lo cometió un médico.
En torno de los circos pululan gentes muy raras, ¿eh?
Sí. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Me gustaría oírlas.
¿Noticias? Oh, sí, sobre Sebastián. Tiene tacto en la mano inutilizada.
¿Sí?
Sí, y mientras quede algo de tacto, la curación completa es muy posible.
¿Es esa una opinión profesional?
A 20.
Solo la de un payaso.
Paso.
¿Por qué no intentas enfurecer? Podrías curarle, tal vez.
Sí, lo haré. Y, a propósito, van a tomar huellas digitales cuando lleguemos.
Lo supongo.
Siempre tengo suerte con las cartas.
¿Seguro que es suerte?
¿Cree acaso que hago trampas?
¿Por qué no? No sería la primera vez.
No me gustan esas bromas.
No es broma.
Calma.
Un momento. ¿No se valió de su brazo inútil para conquistar a Holly?
Eso es mentira.
Lo traía todo planeado para conseguir vivir a expensas de ella toda la vida, ¿no es así?
Lo ha movido.
Estoy seguro, doctor.
Sí, es cierto. Noticias. Me lo ha dicho con esa intención.
¿Le parece que podrá recobrarlo?
Diría que lo ha movido.
Pues claro que sí, doctor.
Entonces es posible. Opino que con un tratamiento psicosomático estos músculos podrían...
Y lo ha hecho por mí.
Por usted no hubiera movido un dedo. Pero es un gran trapecista y el circo lo necesita. Con que manos a la obra.
L'espectacle més gran del món. Un film del 1952 que va tenir un gran èxit i 7 nominacions a l'Oscar, encara que només en va guanyar 2 d'Oscars. Millor pel·lícula i millor argument. Altres pel·lícules que s'han fet sobre el món del circ són El rei del circ, amb la parella Dean Martin i Jerry Lewis, Fugitius del terror roig, d'Elia Kazan, L'estrada, de Federico Fellini, Bronco Billy, de Clint Eastwood, El circ, de Mario Moreno Cantinflas, també L'home elefant, de David Lynch, Aigua per elefants, basada en un bestseller de l'escriptora canadenca Sarah Gruen, traduït a 45 idiomes, o també Xocolat, basada en el llibre Xocolata, pallasso negre. La història oblidada del primer artista negre de l'escena francesa, el llibre parlava d'això. Hem de tenir present que antigament a les persones negres no se'ls permetia ser actors o actrius, de manera que quan apareixia un personatge que era negre, normalment era un criat, és a dir, una persona que servia, sempre l'interpretava un actor blanc, amb la cara pintada. Per exemple, la primera pel·lícula sonora de la història, el cantant de jazz, que la feia Al Jolson, ell no era negre, era blanc i duia la cara pintada. Però hi ha també una gran pel·lícula, muda, sobre el circ, que és la que va rodar Charles Chaplin el 1928, encarnant el personatge de Charlotte, i que va ser tot un èxit, tant als Estats Units com a Europa. En aquest cas hi trobem que Charlotte treballa en un circ i s'enamora de la filla del director, però ella està enamorada d'un altre artista, i Charlotte, sempre amb molt bon cor, ho respecta, però ella està enamorada d'un altre i ell no vol interferir i s'hi conforma. Molts anys després, quan ja era gran, Chaplin va compondre música per a les seves pel·lícules mudes. Volia afegir-hi alguna cosa més. És a dir, la banda sonora que no havien pogut tenir i que ell, en aquell moment, quan tenia ja 80 anys, va escriure doncs, per acompanyar-les. I en aquest cas va escriure una partitura per aquesta pel·lícula, per la pel·lícula El circ. Va fer una cançó molt maca que va interpretar una cantant i que havia de sonar en els crèdits inicials mentre una actriu es gronxava al trapeci. Però va resultar que la veu del cantant, tot i que era bona, no era ben bé la veu que estaven buscant. Aleshores, li van suggerir a Chaplin que gravés una versió cantada per ell mateix amb l'acompanyament orquestral per tal que la pogués escoltar la seva família, a veure què n'opinaven. I ves per on, ho va fer tan bé, que va ser justament aquesta la versió que al final es va escollir. Nosaltres, per tant, tancarem aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so, amb aquesta cançó de la pel·lícula El circ, del 1928, que va ser composta i afegida 40 anys després, quan Chaplin tenia 80 anys. La veu, com dic, és la del mateix Charles Chaplin. Fins la setmana vinent, amics.
Swing, little girl, swing high to the sky, and don't ever look at the ground. If you're looking for rainbows, look up to the sky. You'll never find rainbows if you're looking down. Life may be dreary, but never the same. Someday it's sunshine, someday it's rain. Swing, little girl, swing high to the sky, and don't ever look to the ground. If you're looking for rainbows, look up to the sky. But never, no, never look down.
En xarxa.